Estem millor del que sembla. Un espai patrocinat per Neodiet. Per pes sense passar gana.
El problema de la gestió dels residus no es limita només a la Terra. Des que va començar la cursa espacial s'ha anat acumulant un important volum de restes, de satèl·lits i peces dels coets que s'han anat posant en òrbita, fins al punt que es calcula que en aquests moments estan orbitant milers i milers d'objectes. La brossa espacial. Avui és el tema del Josep Maria Mainat. Professor Mainat, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Tenim 20 minuts.
Tenim 20 minuts només avui?
O vols, com sempre, normalment tenim 20 minuts, no? Val, val, mai el rellotge, tu.
Lladre. Escolta, voldria mencionar lleument, breument, una cosa dels nostres patrocinadors, sí. El Neodiet, perquè estem mirant un estudi clínic que han fet, sí. I que estem parlant d'un programa de ciència, sí. Trobo que està bé que el mètode d'aprimament que ens patrocina, sí. Sapiguem que està basat en uns estudis clínics, que n'hi ha un que s'ha fet a la clínica Tecnon, que l'ha fet el doctor Joan Ibarra i la dietista Sandra Fernández, en el qual els pacients, després de fer 20 dies aquest mètode, no solament van reduir el pes, un 7%, que és una xifra molt important, sinó que van reduir el diàmetre de cintura, el diàmetre de malucs, van reduir la glucosa, la insulina, la resistència a la insulina, el colesterol, els triglicèrids, és a dir, aprimar-se...
No el bèstia...
I mantenir la salut, diguéssim, crec que
és difícil,
està molt
a vegades,
bé. A
vegades...
I per això estic content que el nostre patrocinador no sigui una cosa miracle.
Sí, mètode miraculós de 15 dies que t'aprimes 35 quilos i després et fots un efecte rebot que t'engreixes 50.
És a dir, està basat en estudis científics i això me n'alegro molt.
Val.
Parlem de la brossa espacial. Vinga.
Aviam. O sigui, que anem llançant coses cap amunt i ningú la recull. Diríem que és això?
És això, exactament. Des de l'any 57 anem posant objectes en òrbita.
Sí.
Alguns encara tenen una utilitat pràctica, però n'hi ha molts que no. Satèl·lits de telecomunicacions, és l'estació espacial, etc. No? Però la brossa espacial, o la ferralla espacial, o com es diu en anglès, l'space debris, o l'space junk, vol dir deixalles, són senzillament deixalles que hem abandonat i que ja no serveix per res i que comença a ser un problema.
Però estem parlant de què?
Però estem parlant de tot, eh? Ja des de tapes senceres d'un coet, saps que la tapa es va cremant, que allà es queden. Esclar, allà es queden. És que el problema que fem és que...
És que ens pensem, quan anem allà dalt, ens pensem que tot això...
És infinit, és l'espai infinit. Però sí que és cert que no hi ha cap... De moment no hi ha cap missió d'aquestes que tingui previst res per recollir. És a dir, només tenim previst per llançar, però no recollim. Per exemple, el 90%, el 95% dels satèl·lits, fins i tot, que s'han llançat amb una condició concreta, queden obsolets, queden antiquats, però allà es queden, diguéssim. O sigui, el 95% dels satèl·lits que volen, allà es queden. I després amb el temps es destrueixen o es cremen. I
però n'hi ha molts o no allà?
Mira, està localitzat, altres coses molt curioses, eh? Està localitzat un guant que es va deixar l'astronauta Edward White.
O sigui, un guant volant per allà dalt.
Sí, però està localitzat, perquè hi ha amb els radars i els telescopis estan seguint-los aquests objectes, perquè quan planegen un llançament han de mirar de no xocar en cap d'aquests objectes, diguéssim. Uh-huh. També està localitzada una càmera de fotos que va perdre el Michael Collins, prop de la Gemini 10.
Sí.
Hi ha bosses d'escombraries, hi ha una clau anglesa, va perdre, està per allà volant, diguéssim, i també hi ha un raspall de dents, que no sé com va ser que van perdre el raspall de dents, perquè una cosa és fer, és sortir de la nau a mirar, i l'altra cosa és sortir de la nau a rentar-se les dents, no? Però sí, hi ha un raspall.
I va marxar.
Sí, està en òrbita, tot això està en òrbita, val? La majoria d'aquests objectes acaben reentrant a l'atmosfera, i llavors, com que són petitets, es destrueixen.
Sí.
Però no tots, els que són més grans no es destrueixen. Segons el CNES, que és l'Agència Espacial Francesa, hi han, com a mínim, 34.000 objectes de més de 10 centímetres. Aquests objectes de més de 10 centímetres ja són perillosos.
O sigui, hi ha 34.000 objectes per allà dalt sobrevolant-nos...
Sí, de més de 10 centímetres estic parlant, dels aquests que sí, a la velocitat que van, aquests impacten amb una nau i la poden destruir, diguéssim. Val? Sí. Després d'aquests 34.000, n'hi han uns 13.000 d'aquests 34 que sabem on són i els seguim. Els altres costen de localitzar. Però a banda d'aquests de més de 10 centímetres, n'hi ha 200.000 que fan entre 1 i 10 centímetres. Aquests no poden destruir una nau, però poden espatllar totalment un satèl·lit, diguéssim, no? 200.000. I n'hi ha 35 milions que fan entre un mil·límetre i un centímetre. I els que són més petits ja no en tenim ni idea de quants n'hi ha. En total són més de 100 tonelades, més de 100 tones de fragments que hem llançat cap allà dalt i que allà s'han quedat.
Hi ha 100.000 quilos sobrevolant els nostres caps i això és un perill, no?
Sí, és un perill. De fet, per petits que siguin aquests fragments, quan orbiten a grans velocitats, poden impactar realment amb satèl·lits i amb vehicles especials. La probabilitat és baixa perquè, esclar, l'espai és molt gran, no? Però el perill hi és. El satèl·lit francès Ceres, l'any 1996, va xocar amb un tros de brossa espacial i va ser el primer impacte del qual es té notícies. I també el telescopi espacial Hubble ha tingut diferents impactes de coses. Els llançaments ara ja es planifiquen intentant fer una trajectòria que eviti els objectes que coneixem, diguéssim.
Vale. Una pregunta, Josep Maria, sí. Perquè és que potser la pregunta és molt absurda, però és a dir, jo he dit, hi ha allà no sé quantes tones de coses estranyes sobrevolant els nostres caps, i clar, pot ser que alguna d'aquestes coses caigui sobre els nostres caps, aquella por que tenia l'Obèlix i l'Astèrix, que el cel caigui sobre els nostres caps?
Exacte. Els científics diuen que la possibilitat de que caiguin al damunt d'una persona és molt baixa. És una entre un bilió.
Un entre un bilió?
Sí, això és el que diuen els científics.
No, res,
bueno, excepte si tu ets aquesta persona...
Oh, sí, clar. Sí.
Entre un bilió. Sí, ja. Perquè, de fet, la persona que té el dubtós honor de ser la primera que va rebre un impacte d'un tros de ferralla especial...
No, m'ho puc creure.
És una senyora dels Estats Units que es diu Lottie Williams. Música
de la Lottie Williams.
La Lottie Williams es passejava tranquil·lament per un parc de Tulsa, a Oklahoma.
A Oklahoma passen coses molt estranyes, i passen moltes desgràcies, últimament.
El 22 de gener de l'any 1997, quan de sobte va veure una llum del cel que semblava un meteor. Ostres, com una bola de foc, i va desaparèixer. Que curiós, va comentar amb els seus amics, oi? Hem vist explotar una estrella.
Van dir. Ja mirava cap amunt.
Sí, i de sobte anava, segueix passejant i patabam! Un tros de ferro d'uns 15 centímetres que li va impactar l'espatlla. I es va saber després que aquest objecte era part d'un tanc de combustible d'un coet Delta II. Oi, tu el cas de la Lottie Williams.
Va sobreviure?
Sí. I de fet va sortir a la televisió i una pila de reportatges explicant-ho.
Es va fer multimilionària i aquestes coses que
passen. L'objecte era molt lleuger, és a dir, va volar, planejava una mica, no, diguéssim, i tal, li devia fer un bon blau.
Per tant, escolta, les coses com siguin.
Es va fer famosa, sí, ja. Una cosa per l'altra.
No ens hem de preocupar per això de les deixalles especials.
Bé, el més preocupant no és que ens caiguin pel cap, com acabem de dir, sinó que el perill que representen per les missions i llançaments que fem cap a l'espai. L'ESA, que és l'Agència Espacial Europea, fins i tot té un departament específic de deixalles especials. El seu cap, el Klinkark Heiner, ha explicat aquests dies, fa molt poc, a finals del mes d'abril, que un objecte d'uns 10 centímetres seria capaç de destruir totalment una nau espacial. És a dir, d'aquests que diguem que n'hi ha 34.000, doncs un sol d'ells podria destruir una nau espacial. I un objecte d'un centímetre, del qual n'hi ha centenars de milers, podria avariar greument o desactivar tot un satèl·lit operatiu.
Val, i podem fer alguna cosa per eliminar tota aquesta brossa o no?
El millor que es pot fer és desenvolupar a partir d'ara missions sostenibles. És a dir, que tinguin prevista l'eliminació de les seves pròpies deixalles. I respecte a la brossa espacial que ja existeix, a un congrés d'Alemanya organitzat per l'Agència Espacial Europea fa poques setmanes, experts de tot el món han debatut sobre les millors solucions per posar fi a la brossa espacial. Una d'elles és el que anomenem els satèl·lits pescadors. Satèl·lits pescadors. Sí, home, sí. Tal com sona, són satèl·lits que atrapen la ferralla...
No me'n vacilis més, va.
Amb una xarxa, saps com els pescadors... T'ho prometo. Tiren una xarxa i llavors agafen tota la ferralla que poden amb aquella xarxa i l'allunyen de les zones orbitals, de tal forma que no molesten els satèl·lits i les coses que estan orbitant per allà. I bé, també hi ha petites naus amb un braç articulat que una per una van agafant cada una de les deixalles i tal. Això ens en parlarà el nostre convidat d'un sistema que s'està desenvolupant a la Universitat Rovira i Virgili amb rajos làsers disparats des de la Terra. Però sigui quina sigui la solució, el consens és que cal actuar amb urgència. I és que, segons el cap de l'ESA, amb aquesta massa de brossa ja n'hi ha prou per desencadenar el que s'anomena, fixa-t'hi bé, la síndrome de Kessler.
Síndrome de Kessler?
Sí, sí. Paposa, eh? La síndrome de Kessler consisteix en el que seria una sèrie de col·lisions en cadena.
Veus? Ja ho tenia jo, que no era res de bo, això.
No, és a dir, un satèl·lit xoca amb una brossa espacial, aquesta brossa espacial fa que es destrueixi el satèl·lit i converteix en molts més fragments de brossa espacial que xoquen entre ells i amb altres satèl·lits, de forma que aquella capa orbital es desencadena una sèrie de col·lisions en cadena que podrien inutilitzar totalment aquesta capa.
Prou, no cal, prou.
Sí, bueno, i tot això només amb 50 anys d'aventures espacials, eh? Al principi de l'evolució de la revolució industrial, recordes? Que ningú es preocupava de les deixalles i de la contaminació perquè es pensaven que l'atmosfera era infinita. Ja veus tu com hem acabat.
Ens passarà el mateix a l'espai? O aquest cop ens adonarem a temps del que estem fent i evitarem el desastre? Com deia en Mainat, la Universitat Rovira i Virgili està treballant en una possible solució que perfectament podria semblar de ciència-ficció. Un raig làser. Francesc Díez és catedràtic de física aplicada i expert en el desenvolupament de nous làsers. Alhora és un dels directors del projecte al nostre país. Francesc, bon dia.
Hola, bon dia.
Home, per començar, en què consisteix aquest projecte?
Bueno, pues ara que estava escoltant la conversa i les explicacions del Mainat, és un pla B, diguem, a la xarxa pescadora de Deixalla Espaial.
Vostè també, la xarxa pescadora.
És que és veritat, és un projecte real.
Però això és així, que es llença una xarxa i es recull...
No sé exactament com és aquesta xarxa, però sí.
Tal com molt ben ha explicat el Josep Maria, hi ha xarxa de diferent tamany, i hi ha algunes que aquesta xarxa la deixaria passar pels forats i no quedaria pescada. Llavors, aquesta deixalla que hi ha entre 1 i 10 centímetres, ell molt bé deia, al voltant de 200.000 trossets petitons que s'anirien pel forat de la xarxa i no estarien pescats. Llavors, aquest pla, aquest en el que estem participant des de la Rovira i Virgili, trataria de donar una solució per a aquesta petita brossa. I el pla, llavors, és dissenyar. I aquest primer pla de 3 anys és veure la viabilitat, a veure si Europa sap dissenyar i desenvolupar un làser que podria canviar mínimament, però de forma rellevant, la trajectòria d'aquesta petita brossa espaial i llavors fer-la que impactessi en la part exterior de la nostra atmosfera i se convertissi pues, en una deixalla imperceptible, en polseta.
És a dir, que el làser fes de...
Polseta que ja no la percebiria aquella dona...
No cauria pel cap
però
de ningú.
Estem parlant de aquest làser, el que faria seria empentar aquesta deixalla cap a aquest...
Això mateix, perfecte. Sí, sí.
Però vostès tirarien a ull cap a un piló de brossa o tirarien cap a una brosseta concreta?
Faríem una mica de mopa que escombraria aquella zona, com ben heu explicat abans. Això mateix.
La xarxa, la mopa, són coses casolanes.
Això mateix. I llavors, com aquesta no les podem, la trajectòria no la podem predir, és difícil coordenar-la i esperar-la en un lloc determinat, llavors, en aquest làser el que faríem és escanejar determinades zones i, bueno, diem, aquesta, avui escanejarem aquella zona, la de 200 a 250 quilòmetres de la Terra, i la setmana que ve, una altra zona, i així aniríem, almenys, les deixalles aquestes de mitja, de tamany mig, de grandària petitona, pues, eliminar-les per aquesta via, en convertir-les en polset.
Però escolta, Francesc, disparar raixos llàcers cap a l'espai, a veure si toquen algú, poden tocar alguna cosa que no voleu tocar, oi, per això?
Bueno, però avisarem, estaran focalitzats en aquella zona.
Però i si falla el tret, si se'n va i li toca un satèl·lit, o jo què sé...
Tu, veïnat, sempre anem a lo pitjor.
El projecte pretén que sigui un dispositiu totalment controlat, i en l'objectiu ben predeterminat, no? I en principi el dispositiu veiem que és viable i no perturbaria cap altre tipus d'objecte, eh?
Val.
A part que avisaríem a la
aeronàutica
europea, direm, ara estem escombrant a l'espai.
Molt bé. Sí. Bé, jo us desitjo que funcioni, perquè jo quan sento parlar un professor que està parlant de ratxos làsers que disparen contra l'espai i tot plegat, sona molt a pel·lícula, però...
Sí, però noves armes làser.
Sí, les armes làser poden ser un futur. Totes les pel·lícules de ciència-ficció, la gent es dispara amb armes làser, però encara no existeixen, oi, aquestes armes, realment?
Bueno, sí, el làser, com ho fet des de l'any 60, ho tenim conceptualment i desenvolupat. I si volguéssim utilitzar-lo com a arma, també, diguem, està en el calaix. El que passa que el làser encara avui té una bona premsa i el estem utilitzant en moltes altres camps, com la medicina, com la instrumentació i la ciència en general, per desenvolupar coses bàsiques en la ciència... I ara estem veient el làser la cara amable, la cara científica i utilitzant-lo en aspectes que milloren el nostre benestar, en principi. No?
Escolta, Francesc, l'altre dia vam parlar aquí de meteorits que podien arribar a la Terra.
Sí.
Amb aquests làsers que esteu desenvolupant o que es desenvolupen, podrien destruir aquests meteorits o, com dius tu, apretar-los cap a una altra òrbita?
Evidentment, sí.
Tenen prou potència per aconseguir
una cosa així? En funció de la potència, nosaltres el que estem desenvolupant és precisament per aquestes partícules o aquest trosset de satèl·lits de deixalleria de petit tamany. Però això no vol dir que hi ha altres projectes per altre tipus de missions que tenen potència i característiques diferents. Per exemple, aquells làsers que s'estan desenvolupant per lo que anomenem no la fissió, sinó la fusió nuclear, pues tenen i estan desenvolupant-se perquè despleguen potències molt més elevades. I per tant, aquells sí que podrien interaccionar en parts de satèl·lits més de massa més rellevant, que ara... Per exemple, pel tema de la neteja, com ho deia, pareix que és més viable el tema dels satèl·lits en les xarxes, però, òbviament, damunt del paper i en disseny, altra cosa que després a mesura que pugen la potència, els materials que necessitem per desenvolupar-los però necessiten noves caracteritzacions i possiblement tindran resistències i efectes diferents. Però en principi, damunt del paper, podem fer un làser molt, molt, molt destructiu, doncs... que puguin jugar a la Guerra de les Galàxies.
No, no, però l'altre dia molts oients van quedar com espantats, perquè ja vaig parlar de que hi ha alguns asteroides, inclús alguns que no tenim controlats, que poden realment caure sobre la Terra. I si cauen a la Sibèria no és greu, però si cauen a sobre d'una ciutat, van fer el cas que caigués sobre Barcelona, i és molt destructiu. Vostè creu que en molts anys, amb els que sigui, això no serà un perill per la Terra, perquè amb el làser podrem dir, ep, que ve un satèl·lit, i patapam, xumba, i cap a una altra banda?
Diguem, el nostre projecte és a petita escala, per dir-ho d'alguna manera, un làser que actuaria de la manera que haurien d'actuar en aquestes ocasions, però amb més potència.
Bé, però tant, l'extinció dels dinosaures, una nova extinció de nosaltres, que som els dinosaures actuals, no sembla possible per asteroides si tenim aquests làsers fantàstics del senyor Francesc Díaz, no?
Sí, sí. Exacte.
Per cert, això sempre ens ho preguntem, perquè som d'aquí, som de la Terra, i aquí els de la Terra preguntem aquestes coses. Això és car? I quan es trigaran a tenir... És a dir, en quin punt es troba aquesta investigació que esteu fent?
Bé, això és un projecte prospectiu i de viabilitat científica i tecnològica. 3 anys, aquest projecte. Pretenem decidir a veure si Europa sap suficient i té la tecnologia suficient per desenvolupar aquesta xarxa de làser, però no seria un, sinó que haurien de distribuir al llarg del meridià, d'un meridià o d'un paral·lel, distribuir una xarxa d'estacions emissores làser i veure si aquest làser, que és en el que és precisament està més centrat al nostre projecte, el làser que se necessitaria, tenim la tecnologia, tenim els materials que poguessin desenvolupar aquestes potències per fer efectivar aquesta neteja. I llavors nosaltres portem 1 any i mig fent aquest estudi, i la part tecnològica bàsica pareix que sí, que el material de què disposem en l'actualitat ja pot, d'alguna manera, desenvolupar-se aquest làser. Va. I una altra cosa és després fer tot el projecte a posteriori. Acabat aquests 3 anys, direm, bueno, doncs, en aquesta tecnologia, utilitzant aquest material generador de llum, generant aquesta òptica, acoplant aquest telescopi i distribuint N estacions d'aquestes, podrien netejar, en un temps prudencial, tota aquesta brossa que tenim distribuïda i que ens està, entre cometes, emprenyant en l'espai. No?
Jo tinc aquí una foto davant meu, que la gent la pot descarregar d'internet, que és una espècie de mapa de la brossa espacial.
Bé, és increïble.
O sigui, estem com molt rodejats.
Molt rodejats de ronya.
De ronya, ronya, diguéssim. Aquí suposo que està dibuixat una mica més gros perquè la veiem, no? Però,
sí,
però no hi ha ni un pam de net.
No, no, exacte. No hi ha ni un pam de net, és increïble.
Està molt acumulada, perquè tot el que volem observar, ja sigui per bé o per no tan bé, no? El que volem, perquè hi ha missions molt, molt ètiques i honestes dels satèl·lits, no? Conservacionistes, és a dir, vigilar a veure si el gel en els pols s'està aminorant o no, però després hi ha altres satèl·lits, bueno, que pretenen vigilar si tenim altres coses, no? Llavors, tots aquests satèl·lits els volem posar en una zona de l'espai molt relativament reduïda.
Com un cementiri de brossa, no?
Molt concentrat.
El que en deien, una deixalleria, no?
Ara he de dir-li...
Perquè fora d'aquesta zona és difícil fer la funció que volem que facin els nostres satèl·lits. Per tant, no hi ha un altre remei que netejar aquesta zona si volem posar més.
I ara el Mainet m'ha passat una fotografia amb 2 senyors, diríem que misteriosament inquietants, que podrien estar extrets de qualsevol pel·lícula dels Coen, que amb una mena d'ou...
Però gran, eh? Fa com 1.5 metres
metre i mig per 2.5 metres ben bons.
Sí. I això va caure de l'espai, però llavors, això de que diem que és brossa petita, això és molt gros. No sé si...
És molt gros, molt gros. Sí, això sí que és
és habitual, mata, això?
Això
però, bueno, hi ha meteorits que han arribat...
No parlo de meteorits, no, parlo de trossos de naus.
Trossos, bueno, però meteorit és massa, un tros d'un satèl·lit és massa, i pot haver trossos rellevants. I si, per les circumstàncies d'incidència en la part exterior de l'atmosfera, no són unes circumstàncies físiques suficients perquè es destrueixi i quede convertit en petita sorra, aquella peça rellevant acaba arribant a caure davant dels nostres peus. Això és evident.
Per sort, la població està dividida en moltes zones molt agrupades. Hi ha moltes zones desèrtiques al món. Sí. Per això l'asteroid aquest ara de Rússia ha caigut en una zona desèrtica i el de Sibèria de fa 100 anys també va caure en una zona desèrtica. Però bé, jo veig aquest tros de ferro i penso que això,
això pot caure aquí al Passeig de Gràcia.
A més a més, deu caure a una velocitat
o a Rambla Tarragona.
Impressionant, m'imagino, no? Si cau de tanta altura. Això deu...
A una velocitat impressionant, evidentment.
Deu tenir una potència explosiva i destructiva.
Per tant, i una potència de fer un forat important en l'impacte.
Bé, Francesc, dius que funciona el làser i que no ens passi això.
En la prèvia, que deu fer-li un blau a la cama. No, faria més que un blau.
Francesc Díaz, catedràtic de física aplicada de la Rovira i Virgili, gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
Gràcies a vosaltres i molt content d'haver estat.
Gràcies. Ell pescador que se'n va anar a viure mai en el seu mar. Ah, pescador que se'n va anar a viure lluny del seu mar, però sí, té la xarxa.
La xarxa, sí, ja ho veig, ja, que aquí el muntador musical està a la guaita.
Sí, està el gran
xarxa lletó. Xarxa especial, una manera.
Efectivament. Escolta'm, Searching for a Sugar Man, for Sugar Man, l'has vist o no?
No l'he vist, però tinc a la llista de coses que vull veure. Eh?
Aquestes les a veure. D'aquí uns moments en parlarem, aquí al Món Arracol. La setmana que ve tenim tema, per ser Mainet, ja.
Bueno, en teníem un, però no l'acabem de perfilar. Recordes que vaig parlar una vegada de que hi havia una expedició a Mart que formava part d'un reality show?
Sí.
Era una gent que anava a Mart. Doncs resulta que hi ha uns quants catalans que s'hi han apuntat. I els estem localitzant. Aquí està el Xavier
Lecruzama. Sí o no?
Sí.
Sala, estem buscant gent que va aquest, que pot, que podria anar a aquest reality.
A Mart i no tornat. Recordes que el cas era que anaven a Mart i no tornaven, eh? Era una expedició de no retorn. Almenys de no retorn planificat. A lo millor d'aquí 20 anys aconseguim anar-los a rescatar.
I hi ha uns sonats que
sí.
Són sonats, no?
Sí, sí. Home, una mica friquis han de ser, sí. però també hi ha gent molt aventurera al món. Els primers que van anar a Amèrica a descobrir els continents no sabien si tornarien ni què trobarien, oi?
La setmana que ve. Dimecres que ve, Mainat. Aviam si tenim sort d'aquest dimecres que ve. Aquí al Món Arracó. Home, aviam, vaig a fer una cosa. Si algun d'aquests sonats que s'està escoltant...
Doncs digui sonats, home, però aquests aventurers.
Tu i jo també estem sonats, meravellosament sonats.
Molt bé.
Ja ho sabeu, que el 902-47-700, ara mateix, 902-47-700, al món@racu.net, al món@racu.net. Fins la setmana que ve, Mainat.
A reveure.